hem arribat ara a les 9, resumint les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Menorca torna a estar incomunicada per mar. El port de Moa, tancat a les 6 del matí, i el de Ciutadella, 3 quarts d'hora més tard. L'empitjorament de les condicions meteorològiques fan impossible el trànsit marítim, tot i que els dos ports havien reobert ahir capvespre.
Menorca i part de Mallorca continuen avui amb avís taronja per fenòmens costaners adversos, amb onades que poden assolir els 11 metres d'altura. També hi ha avís per vent groc a Menorca fins a les 10 del matí, quan s'eleva també a taronja, en previsió de tramuntana de 90 km per hora.
La Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària, Baltasar Porcel. Andratx, un inspector, va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia.
Els fets, però, van succeir fa una setmana, diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre van entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants. El claustre diu que la situació ve d'enrere. També el conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha mostrat el seu rebuig cap en aquests fets.
Hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educativa fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hem de fer, i si s'ha d'obrir expedient disciplinari, s'obriran expedients disciplinaris.
I avui la fàbrica de Gama deixa d'envasar llet. És la data que va fixar fa un mes el grup DAM, i recordam que dues de les granges que subministraven a la central lletera vendran el producte a la península, mentre que l'altra tanca. El director general d'Agricultura, Fernando Fernández, aconsella al sector lleter mallorquí un canvi de model per poder sobreviure.
Fernando Fernández, en declaracions fa només uns minuts a Ivetra Ràdio, assegura que la producció de llet per si mateixa ja no és rendible, i allò que sí que surt a compte és incorporar la transformació, com fer productes lactis derivats.
Mirar hacia una transformación y comercialización directa. De hecho, el número de queserías en Mallorca pues se ha duplicado en los últimos 5 años. Teníamos hace 5 o 6 años pues 4, y en este momento tenemos 9. Yo creo que el futuro va también por ahí, va por reducir la producción de leche, incorporar transformación, que no tiene por qué ser queso, puede ser helado, yogur, cuajada, puede ser múltiples productos, y comercializarlo de forma directa.
I avui també vos parlam de la inestabilitat en el sector pesquer de les Illes. L'increment del preu del combustible redueix la rendibilitat de les sortides en un començament d'any que qualifiquen d'horrible, i que entre el gener i el febrer van fer feina un 60% manco de dies respecte del mateix període de l'any passat. Algunes associacions estatals amenacen deixar les barques amarrades si el preu del petroli no s'estabilitza. La nostra companya Cristina Bouçà al port de Palma, on ha parlat amb els pescadors. Cristina, bon dia. Quina és la seva intenció aquí?
Bon dia. Aquí, de moment, descarten aquesta idea com a senyal de protesta. Així ho explica el president de l'Associació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin.
Que hi ha malestar, hi ha malestar. És un tema de que si s'atura, s'aturarà perquè no és rentable. A dia d'avui, les empreses, els armadors, estan assumint aquest diferencial. És a dir, en vez de guanyar 10, en guanyen 5.
Però és cert que la situació és complicada, i els pescadors demanen que en aquesta ocasió les ajudes directes arribin ja i no tardin tant com les que varen tenir per fer front a l'impacte econòmic de la guerra d'Ucraïna, que varen arribar amb 2 anys de retard.
I a la crònica política, dues cites a l'agenda del dia. A les 10 es reprèn el debat de política general del Consell de Mallorca. Serà el torn de rèplica dels grups polítics després del discurs d'ahir del president Llorenç Galmés, en què va anunciar que cedirà un sòl al govern per a construir més de 300 habitatges públics a Palma.
I l'altra cita és a Madrid, on la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha de comparèixer a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional per informar sobre les decisions preses en relació amb el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
Arribem a les 9 i 4 minuts. Comença ara el programa al dia.
Més informació a ivetresnoticies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. És dimarts, darrer dia del mes de març. Continuem en temps encara inestable. Menorca i gran part de Mallorca continuen amb avís taronja per fenòmens costaners. El vent continuarà bufant amb força i s'esperen ratxes que podrien superar avui els 75 km per hora. Ones de fins a 11 metres, també. Un temporal de mala mà i de vent, al nord sobretot, que ha afectat les darreres hores i que ha causat nombroses incidències a algunes embarcacions. Ara compartim algunes imatges que descrivim per als oients d'aquest catamarà que ha estat arrossegat per les ones fins que ha embarrancat a la badia de Pollença. També han patit desperfectes algunes instal·lacions com les del poliesportiu del poble i a Menorca, una de les illes més afectades, els ports han estat tancats més de 24 hores. Algunes embarcacions també s'han enfonsat i han hagut de ser recuperades amb grues. Els efectius de bombers s'han hagut d'actuar per retirar també branques de carreteres i s'han vist afectats alguns edificis de Mo on han caigut fins i tot algunes teulades. Continuarem, com no pot ser d'una altra manera, pendents del temps, en un dia en què parlam també d'altres qüestions que tenen a veure amb agressions de menors a professors. El darrer cas, just ho anunciàvem ahir, tenia lloc a l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx. Joana, bon dia.
Així és, Marta, bon dia. I per aquesta raó, la Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran d'aquest atac homòfob. Els fets varen ocórrer fa una setmana, concretament el passat 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre varen entrar en un compte fals d'una classe virtual i varen fer comentaris obscens, denigrants, i varen publicar també fotografies obscenes. El claustre diu que la situació no es pot considerar en cap cas un fet aïllat, ja que ve d'enrere. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha mostrat el seu rebuig a aquest fet i, per tant, diu això i l'escoltam.
El docent tindrà tot el suport d'una banda dels nostres serveis de convivència, de la Conselleria d'Educació d'Universitats i, per altra banda, del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria també d'Educació.
Avui abordarem aquesta qüestió amb el nostre col·laborador, amb el policia, tutor i divulgador Silvestre del Río, i coneixerem un altre cas també d'un atac homòfob, i és en aquest cas el que ha patit el cantant Baldo. Segura que el passat cap de setmana va ser víctima d'una agressió física a un local, per tant, per part d'un grup de joves. L'artista explica que no té por i que aquests fets s'han de denunciar. També l'escoltam.
Gracias donde pueda escuchar o conocer otros artistas. ¿Qué ha pasado? He ido al baño y me han empezado a vacilar cuatro chavales por un poco el pelo que llevaba hoy, completamente precioso. Me ha empezado a decir el chico, te puedes tirar del pelo, te puedo hacer tal, te puedo hacer cual, y yo, no, o sea, ¿qué te hace pensar que sí? O sea, claramente, no, ¿no? Entonces he ido al baño y cuando he ido al baño, he ido a cerrar la puerta para entrar en el baño a mear. Y de repente, pues, el chaval que parecía que estaba cabreado con el mundo, pues, me ha dado un portazo con la puerta, le ha dado un patadón para que me diera. Entonces me ha dado la frente, me ha empezado a sangrar prácticamente toda la cara, tengo esta herida, tengo un chichón que ahora parece ser que está un poquito mejor.
Després parlarem amb l'artista per conèixer els detalls d'aquesta agressió que va patir el passat cap de setmana. Una punta en crònica de successos que ens ha deixat escenes de vandalisme a Ciutat. Xisco.
Així és, Marta, bon dia. Compartim les imatges i les descrivim també per als oients de ràdio de vidres trencats d'una gran part de cotxes estacionats a un pàrquing soterrani de Ciutat. Els propietaris van presentar a hora baixa una denúncia per vandalisme, però no es pot considerar un cas aïllat. Una comunitat de veïnats de Palma també va denunciar que una trentena de cotxes havien patit desperfectes la matinada passada. No ha estat l'únic edifici afectat i per aquesta raó la Policia Nacional investiga aquests fets.
Avui, com és lògic, escalfam motors i podem dir que pràcticament està tot a punt per celebrar la Setmana Santa.
Les processons són les protagonistes dels diferents carrers de l'arxipèlag, carreu de les Balears. Compartim, com podeu veure, el moment en què la imatge de la Verge de l'Esperança sortia ahir vespre de la Basílica de Sant Francesc a Palma. Aquesta és la primera de les quatre processons que sortien ahir per Ciutat. A la resta d'indrets balears, desenes de confradies escalfen motors i enllesteixen preparatius perquè des d'avui mateix i fins divendres puguin omplir els carrers dels pobles i de les ciutats. Avui ens visitarà Martí Sales per conèixer la història que hi ha a darrere d'algunes de les presons més emblemàtiques.
I per això ja tenim la reina emèrita a Palma, Xisco.
Efectivament, ahir arribava la reina Sofia a la seu de Mallorca per assistir al tradicional concert solidari de Setmana Santa, una cita que ja és habitual a l'agenda de la reina emèrita per aquestes dates, que la destinació de la qual d'aquest concert es destina a l'entitat Projecte Home.
9 i 10 minuts, frase del dia, moment per la reflexió.
I de la frase d'avui és de l'escriptora nord-americana Dorothy Parker, que va dir que l'heterosexualitat no és normal, només és comuna. Meam, si entenem ja d'una vegada que sa molts, no vol dir que els que som manco no tinguem dret a existir.
Ritme de Gloria Gaynor, mos demanam avui de què parla tothom.
I d'avui la cosa torna a anar de robatoris, Marta, Joana.
No han estat xocolatines.
No han estat xocolatines, però aquesta vegada sí que han robat el lladre. I per què? I doc, gràcies als auriculars que aquest bon home havia sostret. I amb aquest I Will Follow Him de la banda sonora de Sister Act, de fet és que el varen seguir gràcies a aquests auriculars. La policia local de València ha arrestat un home acusat de robar a un vehicle després de poder seguir-lo en temps real gràcies a uns auriculars sense fil que acabava de sostreure. Els fets van passar aquest diumenge quan uns turistes van denunciar que algú havia trencat la finestra del seu cotxe de lloguer i s'havia enduit tot el que havia de dins. Maletes, roba, un ordinador portàtil, una càmera i també uns auriculars en sistema de geolocalització. A partir d'aquí, la investigació va fer un gir clau, diu la notícia. Els agents van poder rastrejar la posició dels auriculars en directe, seguint el recorregut del sospitós per diversos carrers de la ciutat. Amb aquesta informació, la policia va desplegar un dispositiu per localitzar-lo. Tot això gràcies a uns auriculars, i finalment el van interceptar quan intentava accedir al seu vehicle. A l'interior del cotxe, els agents varen trobar les pertinences robades, que després varen ser reconegudes per les víctimes. El presumpte lladre va ser detingut immediatament per un delicte de robatori amb força i traslladat a les dependències policials. Un cas que posa de manifest com la tecnologia pot convertir-se en una aliada inesperada, podríem dir, que també ajuda a resoldre delictes. No sé si podrà passar mai que per allà en robar res i gràcies a la geolocalització ho hagueu trobat?
Cada dia. És una cosa molt, molt freqüent.
No, i t'he de dir que jo, per exemple, una vegada...
Moment, perdona, Joana. No entenc que aquesta riada és Marta Garau, perquè aquí més qui manco ha perdut.
Va bé, gràcies, pregunta.
Ha perdut, li han robat un mòbil, i si vas en aquella opció i te diu és a dos carrers, pots, bé, no sé si pots anar a recuperar-lo, però te diuen on és.
Hi ha una opció que fa un renou estrident, fortíssim. Sí, sí.
Llavors he de dir que no funciona. No funciona. Jo fa 2 anys, ja dues mòbil dins la butxaca de l'abric, no he tornat a dur cadena, perquè abans la duia amb una cadena, i segur que la cadena sortia una mica, me'l varen estirar, i en els 2 segons vaig intentar localitzar-lo, i ja no... Ja...
Però per què? Perquè ho havien desconnectat, imagina.
Desconnectat, esbutzat, obert, no sé. A més, quin sentit té? Perquè després no pots utilitzar el mòbil, no? Quan...
Home, i nosaltres que som gent senzilla, que tampoc és que duiem mòbils de darrera generació.
No.
No és que diguis que t'hagin robat el darrer model d'un iPhone o d'un Android, que diguis, no, és que el podré revendre per 300 o 400 euros, però ja els mòbils que feien servir el manco en aquesta redacció, nosaltres tres tampoc és que siguin... no fan robera, per dir-ho de qualsevol
manera.
No fan
robera.
Però tot i així, de vegades, no tens temps de mirar com eres mòbil i supos que el roben i o utilitzen les dades o en aquest sentit intenten vendre el terminal. Però hem de, sempre hem de tenir coses geolocalitzades. A mi me fa com a poreta això de tenir-ho geolocalitzat, però de vegades serveix. Perquè uns tristos auriculars varen ajudar en aquesta parella de turistes a poder recuperar les maletes, la càmera, perquè tu imagina't, si ja ho duien dins el cotxe, això vol dir que ja tornaven a casa. Tu imagina't que te roben la càmera d'unes vacances i perds totes les fotos que has fet, aquest moment de felicitat que han intentat immortalitzar, perduts, perquè qualcú tenia sa mà llarga.
Maneres... També t'he de dir que així com, per exemple, la ciberdelinqüència s'està professionalitzant, en aquest sentit hi ha molt de lladres bastant poc professionals.
Maldestres,
que no tenen en compte que la tecnologia també els pot passar o donar una mala passada.
Ja.
En aquest sentit, per una banda, ciberdelinqüència professionalitzada i a vegades molt difícil de destapar, i per altra, lladres poc vius. Però
sí,
bé.
Però també la gent s'enamora aviadíssim de les escoles alienes. Ho dic perquè jo, en el gimnàs on anava abans, xerrant d'auriculars, jo et duia posats i duia ser aquest seta, perquè dic, per si he de fer qualque exercici una mica brusc, no perdre els auriculars, guardar-los dins aquest seta. Me'ls vaig deixar a la cinta de córrer i vaig arribar al vestuari i vaig dir, ai, on ets aquest seta?
Ja no hi era.
Ja no hi era. I ja m'ha dirat, si no tens el mateix model d'auriculars que jo, per què punyetes vols aquest seta? Explica-m'ho. Però, si és normal així, tu vols una cosa que brilla i t'enamores.
De totes maneres, no té a veure, però sí que va un poc lligat.
Molt bé. Atenció, oients, telespectadors, no sabem on anem, però nosaltres sempre confiant en la nostra directora.
Estava pensant, no?, que la part bona, evidentment, és que han geolocalitzat en aquests lladres per descomptat, però segur que heu llegit que darrerament hi ha una tendència que és que la gent s'estima més tornar als auriculars de tota la vida, no els inalàmbrics, sinó els de sempre, amb el cable. En aquest cas, no sé, me fa que pensar, no?, si
home,
en realitat...
Home, al final tot torna, perquè...
Sí. O volem ara... un cop més de llibertat, volem també tenir una millor connexió, perquè els auriculars inalàmbrics no sempre funcionen bé.
O sentir-se un poc millor, no? Perquè al final estaven de moda aquests auriculars molt petitons i ara també veiem que tothom va amb els cats com aquests que tenim nosaltres aquí, no? Tu vas pel carrer i vols dir fent esport i va a l'estotre amb aquests auriculars, no? Perquè també s'han parat
jo crec que hi haurà un boom de gent més analògica. Això ha de passar. En algun moment de la història, ha de veure com un revival...
Me sap greu, no estan passant analogia, sinó també perquè la gent, com jo mateix, de vegades cauen en terra i ni tan temps. En canvi, els que van enganjats amb un fil...
Són més segurs.
Més segur ja el manco no els ha perds. Bé, això... hauries de perdre un salt, t'hauria de caure el fil...
Això, Xisco Nadal, i que dos altres futbolistes se posen un casc d'uns auriculars d'aquests i se posa de moda, que també ho poden dir. Que
no, però no, però no és el mateix. Aquests també són sense fil. Aquests tan grossos també van per Bluetooth. El que ha tornat són els auriculars d'aquests que se connecten. I ara això és un drama, perquè hi ha molt de terminals que ja no duen el que seria la connexió per poder posar
per això,
els auriculars.
Hi ha molta gent que forma part de la resistència. No vol canviar-se de mòbil perquè si no podran dollar els seus auriculars, etc, etc. Haurem de parlar, perquè aquest fenomen estic segura que si no s'està gestant, estarà a punt de néixer. Bueno. En tot cas, dita la reflexió, 9 i 17 minuts en la bona companyia d'Ivan López dels Comandaments Tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Yolanda Ruiz i Alejandro Rubio, ens atam aquest darrer dia de març.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i de 8 minuts comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat. Avui, aquí a la nostra tertúlia, als nostres estudis, la presidenta de l'Associació de Periodistes i professora del CSAC, Àngeles Durán, bon dia.
Bon dia.
L'empresari i consultor, José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
L'editor del Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, que ens escolta des d'aquesta illa. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Reprenem avui el tema de l'habitatge, perquè és vera que els darrers dies han parlat molt, tot i que avui també actualitzarem les darreres informacions sobre les mesures del govern de Marga Proens, del govern de Pedro Sánchez per combatre els efectes de la guerra. Avui reprenem la qüestió de l'habitatge. I és notícia, sobretot perquè hi ha bones notícies, podríem dir. El Consell de Mallorca cedirà a l'Ibavi uns terrenys que estan al costat del velòdrom de les Illes Balears per construir un nou parc d'habitatge públic. Aquí estem parlant de 323 habitatges de protecció oficial, ho va anunciar ahir dilluns el president insular Llorenç Galmés en el debat de política general. És veritat que moltes vegades hem explicat com en realitat se necessita un gran parc d'habitatge públic. Aquí parlant de 323 habitatges. José Manuel, és una primera passa endavant per poder pal·liar també una crisi de l'habitatge, una impossibilitat de l'accés a l'habitatge molt latent.
Bueno, aquí és impossible no repetir-nos, no? Però és evident que el problema número uno de Baleares a enorme distancia del segundo es el de la vivienda, y uno de los inconvenientes para poder empezar a solucionar, aunque sea mínimamente el problema, es la falta de suelo. Bueno, pues lo que hemos dicho muchas veces es que hay suelo público. Hay mucho suelo público, hay suelo municipal en algunos casos y hay suelo de otras instituciones. En este caso, pues el Consell cede unos terrenos, tiene que conveniarlo todavía, está pendiente ese convenio con el IBABI, pero en principio es una muy buena noticia, que es un primer paso.
Exacto.
Hay que recordar, porque uno de los problemas que ha habido, hay que recordarlo, es que cuando se saca concurso este tipo de construcciones, se saca con unos precios por módulo, digamos, de construcción, y desgraciadamente el histórico de estos últimos concursos es que muchos han quedado desiertos, porque los precios que pone la administración, pues con el incremento de costes de materiales, de transporte, etcétera, pues a las empresas constructoras que se dedican a esto no les sale el número. Yo espero que en este caso no suceda, la administración sea, o el IBABE en este caso, sea un poco más generoso, ¿no? O se ajuste más a los precios de mercado y todo esto vea, estas 323 VPOs vean la luz lo
antes
possible.
És la major promoció d'habitatge de protecció pública feta mai a la nostra terra. És veritat que probablement coincidiu en que fan falta encara més, no?, per intentar solucionar un problema que s'està cronificant, però és la major promoció que s'ha fet mai, Ángeles.
Sí, yo discrepo con José Manuel en algo, y es que los precios de mercado yo creo que son abusivos. Es decir, el que se ajusten los constructores a los precios de mercado, yo sé que las materias primas están muy caras y uh-huh. que están más caras aquí porque tienen el transporte adicional, ¿no? Pero lo que yo creo es que también ha habido muchísima especulación y ha habido mucha gana de enriquecerse y llenarse muchísimo los bolsillos. Esto ha pasado además con todas las profesiones, es decir, vinculadas con la vivienda. Es imposible encontrar a un instalador de aire acondicionado, a un precio además decente, es imposible encontrar a un electricista, a un fontanero, etcétera. Estos oficios, que están muy bien, que ganen dinero, ganan el doble o el triple que personas con oficios que requieren, o con profesiones que han requerido pues 5 o 6 años de estudios, ¿no? Entonces esta burbuja que acompaña a la vivienda, yo creo que en muchos casos no responde a ese precio del mercado, sino que ese precio del mercado está absolutamente disparado, y prueba de ello es que en otras partes de España no cuestan esto, ¿no?, el producir. Hay que pedirle también contención a los constructores y que ganen, pero no ganen tanto.
Uns constructors que, per cert, ja han avisat que el material està pujant de preu, que tenen problemes amb el transport. Josep, clar, la situació dels constructors també determinarà el preu d'aquests habitatges, i probablement el preu d'habitatges de protecció oficial ara segur que no té res a veure amb el preu d'un parc d'habitatge de protecció oficial de fa 10 o 15 anys.
Evidentment, els preus estem en una espiral de motivat aquest creixement de preus de l'habitatge per una situació que és la llei de mercat, d'oferta i de demanda. Hi ha una gran demanda d'habitatge. Avui en dia, la primera qüestió, la primera reclamació social de Balears és habitatge digne a preu assequible. És pràcticament un oxímoron. Per tant, ens trobem amb aquesta doble qüestió. L'anunci que va fer ahir en Llorenç Galmés, en el primer dia del debat de política general del Consell de Mallorca, evidentment és la iniciativa política de més pes i de major importància, i Llorenç Galmés es va apuntar aquest tanto polític. Ara, l'important que és, s'ha de materialitzar amb un conveni ràpid, li va dir el Consell de Mallorca, perquè el Consell de Mallorca, com ha indicat el professor Manuel Barquero, cedeix sòl públic a l'IBABI, i és l'IBABI el que ha de dur a terme la construcció d'aquests 323 habitatges. Per tant, hem de demanar celeritat. I en segon lloc, de que la repercussió del preu d'aquest sòl que és públic ha de tenir un efecte inferior en els habitatges. O sigui, com que el sòl públic que el cedeix el Consell de Mallorca a l'IBABI, i l'IBABI és el que construeix aquests habitatges, esperam, demanam, desitjam que es li va dir, quan tinguis aquests terrenys, que són avui en dia situats darrere el carrer General Riera de Palma, no apliqui un preu de mercat com fan les immobiliàries o els constructors. Esperem, per tant, que aquests 323 habitatges, primer, es construeixin ràpidament, segona, que la repercussió del preu del sòl sigui baixa, i tercera, el que apuntava na Marta Garau, que els constructors també modulin l'increment de preus que hi ha en aquests moments, la construcció per metro quadrat, la qual cosa ve motivada o condicionada per la situació internacional, el fet de ser unes illes, l'encariment dels costos d'insularitat i els preus de mercat. Però aquests habitatges s'han de posar a disposició dels ciutadans a preus inferiors en els que marca el mercat.
Jo, per aclarar una qüestió sobre este tema del precio de mercado, cuando los concursos se declaran desiertos, quiere decir que las empresas que se han presentado, mejor dicho, que no se han presentado, que no llegan a presentarse, no es porque no vayan a ganar muchísimo, es porque no van a ganar. Es decir,
no estoy tan segura.
No, pues yo sí estoy seguro. Yo estoy segurísimo. Cuando las empresas... Vamos a ver, el tema de la construcción, hay gente que se dedica a hacer VPOs o viviendas de precio medio o de precio limitado, y hay gente que se dedica a hacer chalets en Sonvida. Entonces, el negocio parece el mismo, pero no es exactamente el mismo. Ni los márgenes, ni los materiales, ni el impacto del metro cuadrado sobre el precio total de la vivienda, del chalet, etcétera. Entonces, cuando todos los constructores, todos, tienen este problema y se declaran los concursos desiertos, es porque está mal medido el tema. Es decir, es porque esos precios durante muchos años no se han revisado. Entonces, cuando se convocan concursos de este tipo, quedan desiertos porque el constructor hace el número y dice, no llego.
Aquí o porque tiene una alternativa que le da mucho dinero.
No creas que hay tanta alternativa.
Tú tienes X infraestructura para no. afrontar una obra. Entonces, no. si tienes opciones para elegir...
Ah, no, claro, evidentemente, claro. Es decir, pues exactamente claro. Igual que tú. Si en vez de estar en última hora estás en El País y te pagan el doble por el artículo, pues escribes en El País. Pues evidentemente, quiero decir, pero no vamos a pedir que los constructores sean ONG, son empresas.
Guanyen manco... Exactament.
Evidentemente, de totes pero maneres... el precio de mercado es eso. No es el que a nosotros nos gustaría que fuera, es ese. Y cuando un fontanero puede ganar lo que gana, es porque hay pocos.
No,
claro,
la demanda
es que si hubiera
el
más...
El que sí que està... Segur és que hi ha molta gent que s'està enriquint amb el tema de l'habitatge, això és una realitat, sí. I no tothom ho fa d'una manera ètica, no? I ara posaré un exemple, un dels tants exemples que tenen lloc a l'illa d'Eivissa. Varen tenir coneixement d'un anunci en concret. Aquí ja no parlen ni d'un estudi, compartim per als espectadors i ho descrivim per als oients. Diu, alquiler de casa rural en venda a Sabadell, i no és ni casa rural ni tan sols un estudi perquè no té ni 30 metres quadrats i s'alloga per 800 euros al mes. Li han posat 799 per allò de la barrera dels 700, però 800 euros al mes per aquest infrahabitatge, perquè ho hem de dir així, que no arriba ni als 30 metres quadrats. Això és una realitat. Està passant a l'illa d'Eivissa, però està també passant a l'illa de Mallorca. A Menorca és veritat que no s'adona encara aquesta situació, després ho confirmarà en Josep. I per aquesta raó jo crec que és interessant les sancions que s'estan fent als pisos, als habitatges, o als infrahabitatges, millor dit, i també als mal anomenats pisos pastero, pisos sobreocupats. Les sancions són molt altes, passaran a ser molt greus i se tripliquen. Fins ara eren d'uns 10.000 euros per aquests infractors, però ara podrien arribar a 30.000 i fins i tot a 90.000 per cada un dels pisos detectats que fan aquest tipus de pràctiques. Comença ara per tu, Josep, que s'endures 15 sancions respecte a un tema que està fent tant de mal al parc d'habitatge balear i sobretot als residents, no? Als habitants, crec que se pot valorar de forma molt positiva.
No, evidentment, és precís que les sancions dels qui estan abusant, perquè el que han dit abans, quan ja han comentat aquest tema, d'aquesta gran demanda provoca que hi hagi persones que s'aprofitin. I, de fet, realment, hem vist fins i tot que s'han llogat ja no infrahabitatges, són locals que no tenien ús habitatge, que eren locals comercials, que se llogaven amb preus disparatats. Hem vist ara que el cas d'Eivissa d'aquests 30 metres quadrats per 800 euros cada mes. Per tant, és necessari que hi hagi, en aquest sentit, jo no som partidari de moltes regulacions, però sí que aquests que s'aprofiten de la necessitat, de la demanda de famílies que volen aquest habitatge digne a preu assequible, fins i tot pensar que hi ha sectors, restauració, hostaleria, que no tenen mà d'obra perquè no troben habitatge. A Menorca, i també a Mallorca, sabem d'empresaris hotelers que quan volen tenir mà d'obra han de posar a disposició d'ells pisos o han de tenir cases preparades perquè es puguin allotjar, perquè si no tenen allotjament no venen a fer feina a Menorca. I en relació a aquest tema, les sancions que s'han previst es tripliquen per aquestes per aquests infrahabitatges i sobretot per evitar l'aprofitament, el mal ús, la mala actuació professional, la mala praxis d'aquests propietaris que s'aprofiten i que sabran de que les sancions passen de greus a molt greus,
exactament.
Es tripliquen les sancions i les multes a les quals s'exposen.
És que tenim com a dos, per una part, aquests pisos sobreocupats, no?, que llogarien totes aquestes habitacions, però és que també, ara he fet una recerca ràpida, un dels principals portals de cerca de lloguer a Eivissa, comença el mes econòmic amb 1.500 euros i parlam de un pis, en aquest cas fora ascensor, però per exemple una habitació, un pis d'una habitació de 45 metres quadrats, 1.600 euros quadrats. I no és únicament per el que seria la temporada vacacional, sinó que són pisos que estan en el mercat. Ostres!
És que, però aquí són dos coses distintes i que tenen impacte.
Exacte, no poden posar en el mateix sac.
Exacte, és a dir, una cosa és que una persona pues dispare una vivienda que tiene para alquilar, y otra cosa es este tema de las infraviviendas, de sitios que no reúnen las condiciones de habitabilidad. Y a mí en esto sí que me gustaría hacer una reflexión, porque el discurso que escuchamos que algunas personas esparcen, es el de los millonarios con chistera y puro, los fondos buitre, los ricos que tienen muchísimos pisos y entonces abusan. No, eso existe, pero existe también gente, porque esto lo hemos visto y yo conozco casos, inmigrantes que realquilan a unos precios que son realmente vergonzosos, parte de la habitación donde están ellos, o de otra habitación, o de un salón. Quiero decir que la codicia no va por barrios, ¿eh? Es decir, la codicia humana es algo que afecta a todo el mundo, y en estos casos ves gente, bueno, pues que tiene una casa de aperos. Pero una casa de aperos donde se guardan el azadón y no sé qué. Y bueno, lo alquilan por 800 metros. Un sitio sin agua, sin luz.
Y se yoga.
Y bueno, pues eso no es un fondo de inversión, ¿eh? Ni eso es un millonario que ha estado especulando con la vivienda.
No, aquí parlant de cobdícia particular.
Exacto.
Claro.
Bueno, yo creo que hay que afrontar las dos cosas, ¿no? Sí, sabemos incluso de historias de ocupas que piden cifras de miles de euros, ¿no?, para luego subarrendar y cosas tremendas. O aquel policía local que estuvo alquilando trasteros, hablabais de infraviviendas de 30 metros cuadrados, pero es que eso eran 6 metros cuadrados. Uh-huh. Estamos locos, uh-huh. Sin agua, sin luz, tremendo, ¿no? Además un policía, ¿no? Es repugnante. De todos modos, el problema que ya hemos hablado, que es estructural y cronificado, yo recuerdo ya hace como 3-4 años ver anuncios en Eivissa de alquilar el balcón para dormir.
Aquí va començar tot.
Jo crec que
en aquest anunci va haver com un punt d'inflexió, que mos varen en tema de que estava passant una cosa molt greu.
Però mira,
aquest anunci es va viralitzar, en certa manera, el de la balconada. Sí.
Me gustaría el guante de José Manuel y yendo a los fondos buitre, etcétera. Pues mira, yo...
Esto no lo hacen los fondos buitre, ¿eh?
No, pero...
Los fondos buitre hacen otras cosas. Pero no alquilan pisos sin cédula de habitabilidad, eso no lo hacen, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Yo estaba
Y, bueno, pues, y si bien, conoces alguno,
no,
denúncialo.
No conozco ninguno, pero he estado pensando mucho en el problema de la vivienda. Y mirad, yo probablemente no coincidamos aquí, José Manuel, pero yo creo que una de las maneras, porque claro, todos decimos es que es el grave problema, tenemos clarísimo que es el gran problema de Baleares, pero que no tenemos claro tampoco cómo se puede solucionar, porque claro, sí hay que construir vivienda protegida, tiene que ser en vertical, evidentemente, pero también tenemos un suelo limitado, ¿no? Tanto para ceder ese suelo público como para seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues mira, creo que una solución sería limitar la compraventa a las sociedades. Así de claro te lo digo. Es decir, una cosa es un propietario y otra cosa son sociedades. Tú no puedes limitar, hemos dicho, a un extranjero, europeo, porque tal, bueno. Bueno, pero es que están viniendo aquí con sociedades. Esas sociedades tienen ventajas fiscales enormes y luego tienen un parque de viviendas que son las que encarecen, porque la sacan al mercado a precios desorbitados. Y esto sí es una realidad.
Es una revolución. Lo que estás proponiendo es que salgamos de la Unión Europea.
No.
Sí.
No.
Hombre.
No, porque esto se puede hacer con cargas fiscales. No. Es decir, en vez de prohibir, tienes que cargar fiscalmente bueno. a las sociedades, que es que muchos se constituyen como sociedades para tener ventajas fiscales. Pero es que te vas a las fundaciones y pasa lo mismo. Ves aquí propiedades enormes que crean una fundación, que la abren con la condición de abrirla 5 días al año para que tengan visitas, que encima ponen precio de entrada y tienen unos casoplones amparados por una fundación.
Ángeles, es que no es ese el... Es que,
pues si yo creo que hay que poner límites a las sociedades, lo tengo clarísimo.
Pero si es que el impacto de las sociedades que son propietarias es menos del 20%. Si el 80% de los pisos que se alquilan están en manos de personas como tú y como yo... Que
pues
no,
que se venden.
Darrera aportació, Josep.
Són pequeños propietarios.
Abans d'anar a publicitat, que sé que volies intervenir.
Sí, no, vamos. José Manuel i Ángeles, molt breument. És cert que la Unió Europea consagra el Tractat de la Unió Europea a la llibertat i el dret del moviment lliure de persones, ciutadans, mercaderies i vehicles. Això és cert. Però també és cert que Balears som unes illes. Som un territori limitat i que el món és molt gran i que hi ha milions de persones que voldrien venir a residir a Balears. Per tant, s'ha de trobar una fórmula que prioritzi els residents. Ja hi ha regions insulars d'Europa...
Esto es distinto, Josep.
No, però parla com una mesura intermitjana, no?
...d'Àngeles Duran i que prioritza els residents. Per tant, nosaltres hem de trobar la fórmula que, formant part de la Unió Europea, és cert, però el fet de les illes, el fet de la regió insular, encara que no siguem ultraperifèrics com Canàries, obre la porta a que la qüestió de l'habitatge, els residents aquí tinguen prioritat. Han de ser prioritzats de moltes que volen venir de fora.
No té res a veure amb el que ha dit Sánchez.
Acabaran sent expulsats, serem expulsats de Balears. Mos trauran de casa nostra.
Sí, no, estoy de acuerdo, pero es una medida que no tiene nada que ver con lo que ha dicho Ángeles. De hecho, fíjate si en Bruselas desconocerán la realidad que la semana pasada conocimos esta resolución de la Comisión Europea por la que decía que aquí no se podía limitar el alquiler turístico. En Formentera sí, porque era más pequeñito, pero que en Mallorca no, que había que... Es decir, eso es desconocer cuál es la realidad demográfica, claro, de presión turística que existe en Mallorca. Este tema de priorizar a residentes ya se hace en otros países. Es decir, en otros países hay que acreditar una residencia durante unos años, etcétera. Y aquí se está haciendo ya a la hora de sacar vivienda pública, etcétera. Lo que pasa es que decir que uno no puede comprar una empresa con una sociedad... esto está fuera de los tratados.
Claro,
es decir,
pero es que,
hay una libertad de capitales.
Pero es que, fíjate, no hay que demonizar tampoco el alquiler turístico, pero una cosa es que un propietario alquile su vivienda o su segunda vivienda porque quiere sacarle una rentabilidad, que a mí me parece estupendo, porque paga sus impuestos, paga sus hipotecas y a lo mejor en vez de...
Pero eso es incompatible con lo que estás diciendo.
No, lo que es incompatible, o sea, a mí me parece muy bien que un propietario de a pie haga esto, pero no que una sociedad que compra 30 viviendas las esté dedicando al alquiler turístico. El pobre propietario no, lo que saca es, para mantenerse.
Yo entiendo que es que aquí parece que es que todo el problema es Airbnb, que lo es.
No, para mí no lo es.
Pero que vamos a ver, que el alquiler turístico en Mallorca se dispara, no porque vengan empresas y compren 100 pisos cada empresa, no. Es porque la gente como tú y como yo, que estamos criticando que hay un problema, en vez de poner la vivienda en el alquiler de larga temporada, que te entra el Ocupa, que no te paga, sí, que no sé qué, pues lo pones en el alquiler de Airbnb, que te pagan por adelantado, y encima el piso, cuando tú lo quieres, está para ti.
S'ha de diversificar aquesta responsabilitat, perquè és veritat, no se pot posar només el focus a un sector en concret, ni molt manco. Són les 9:40, me permeteu, hem d'escoltar el bisturí a la ràdio, fer una petita pausa per compartir els anuncis i tot d'una tornam.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que la idea coincida con la acción. Que el debate sobre política general del Consejo Insular de Mallorca, que empezaba ayer, coincida con la acción del Gobierno Balear. Dos administraciones a quo. Que la propuesta del primero, del presidente señor Galmés, ofreciendo un solar de 43.000 metros cuadrados para hacer 323 viviendas públicas para seres humanos de aquí, para residentes, coincida con que el Gobierno plante cara a la desidia habitacional, que así se la llama ahora. Que declare la guerra, eso dice el titular, a los pisos patera y a las infraviviendas. Por un lado, crear vivienda pública y por otro, multar a los propietarios en su desidia permisiva y sin control. Que al final va a resultar que sin movernos de casa somos una isla de paz, pero rodeada de guerras por todas partes. Las que nos declaran y sobre todo las que no declaramos. Es seguramente una forma de querer decir que nuestra administración no tiene la solución para hacer que cada uno tenga una vivienda, por si a alguien le quedaba alguna duda. Que no puede hacer que con parte del dinero de todos, todos puedan disponer de todo, exactamente de lo mismo. Pero que sí puede hacer que la gestión pública sirva para intentarlo, para diseñar políticas sociales activas y propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos, que contribuyan a la paz social que merecen los que con tanto esfuerzo la financian. Ah, y sin tener competencias en vivienda. Y además, gobernando el Consejo lealmente con vos. Premio. Y ya mañana, siempre con algo más que la idea. Más.
Después, ¿qué idea?
Vale idea, no vedi que lei non ci sta.
¿Qué idea?
Vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super. Non vedi che lei non ci sta?
Che idea!
Vale idea! Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che...
Són les 9:42 minuts. Avui el ple del Parlament comença just d'aquí, 15 minuts, i allà l'oposició espera conèixer més detalls de totes aquestes mesures per pal·liar els efectes de la guerra derivada de l'Orient Mitjà que tant han parlat els darrers dies. Vox com Més per Mallorca s'han mostrat crítics i el que esperen és sobretot poder tenir més detalls per poder conèixer i per poder concretar quines seran aquestes mesures. Ahir recordam, el dilluns tenim al dia la tertúlia amb els diferents representants parlamentaris i l'oposició demanava al Partit Popular que se poguessin incloure algunes mesures de caire més social. La portaveu, en aquest cas, que era Marga Duran, la representant parlamentària, explicava que no es descarta que aquestes mesures se vagin ampliant, que primer s'aprovi una primera part, un primer bloc, i no descartava que se poguessin ampliar aquestes mesures. Què en penseu davant de les crítiques de l'oposició que demanen, Àngeles, sobretot més concreció? Volen saber exactament en què consistiran, volen tenir més detalls, parlen sobretot de Vox, de Més per Mallorca, abans de poder donar suport en aquestes mesures necessàries.
Hombre, normal. No tenemos todos los detalles. Yo sé que he leído algo pues, sobre grandes líneas, ¿no? Esos cinco bloques, que a priori pues, me parece que engloban bastante, o sea, que son bastante generales y positivas, ¿no? Porque pues desde créditos que puedan ir para determinadas empresas, ojo, habrá que ver en qué condiciones, porque sí que conozco gente que estuvo, empresarios que accedieron a las ayudas cuando el COVID y ahora están llorando por cómo tienen que devolverlas. Entonces, que sea muy transparente todo para no pillar los dedos a nadie después, ¿no? Pero bueno, y que luego hay pues una serie de ayudas al transporte. He visto que también hay para el taxi, que no se me tienen encima los taxistas, pero que sí que lo veo muy bien para el transporte de mercancías, para que no repercuta en el precio final de los productos, que entonces repercute en las familias. El taxi no creo que tenga mucho problema, y menos con el boom del turismo, que ya se avanza que va a venir, ¿no? Y luego pues para constructoras, una reducción de la burocracia, que eso lo necesitamos en todo, también para la construcción, como hemos dicho muchas veces. Y sí que hay, por lo que he leído, una reducción de IRPF para las hipotecas variables, que por cierto se revisan ahora y ha incrementado el Euribor, y bueno, pues puede tener ya un impacto, lo tiene ya en la revisión de esas hipotecas, de bueno, pues para una hipoteca de unos 300.000 euros pues tendrá como 100 o unos 100 euros al año, una cosa así, ¿no? Sí que he hecho en falta algo más de IRPF que no vaya enfocado solamente a las hipotecas, porque la inflación la viven todas las familias.
Sí, estaries d'acord en el que demana l'oposició, que serien mesures de caire més social, més destinat a, per exemple, sanar de la compra...
A mi me gustan las ayudas universales, que lleguen a todas las personas, porque todas las personas comen. En cualquier caso, siempre, evidentemente, ayudando más al que menos tiene y menos al que más tiene. Però les ajudes socials són importants.
Seguint aquest mateix argument de l'oposició, que troba a faltar mesures de caire més, més social en aquest cas, José Manuel, no sé si heu pogut llegir aquests 5 blocs als que feia referència en Àngeles, no?, que estan ben diversificats i afecten diferents sectors, des del transport, un dels més afectats, agricultura, passant per les ajudes fiscals, etc. Si heu tingut temps a repassar-la, trobàveu algun punt en concret a faltar o a prioritzar?
Bueno, muchos. Yo digo lo mismo que cuando lanzó el paquete el gobierno de Sánchez. Un paquete de medidas anticrisis, por definición, es insuficiente. Siempre. O sea, siempre va a hacer falta poner algo más, porque realmente pues el impacto de los combustibles, ahora en las hipotecas, la inflación, pues esto afecta a todo el mundo. ¿Quién tiene más capacidad para eso? Al gobierno central. Ahora hablaba... Ángeles del tema de IRPF, y el IRPF lleva sin deflactarse en España, que es un impuesto que hay una parte pequeña cedida a las comunidades, pero la gran parte la gestiona el gobierno central, que no está deflactado. Hombre, a mí sí me llama un poco la atención, me llama un poco la atención la reacción de MES, de decir que se ha precipitado. Cuando la semana pasada pues estaba diciendo que es que el gobierno llegaba tarde. Entonces yo no sé si es que llega tarde o se ha precipitado. Ahora, al parecer, pues querían más tiempo para consensuar esas medidas, que yo creo que van a salir con un consenso generalizado, y que probablemente quiero pensar que serán unas medidas ampliables en función de la duración del conflicto y de cómo se extiendan las consecuencias, porque no es lo mismo que esto dure un mes o dos a que dure un año, ¿no?
Exacte. De fet, crec que el govern de Marc Aplens així ho va explicar, no?, que depenent de què context aquestes mesures se podran ampliar o no. Darrera aportació, Josep, abans d'escoltar els anuncis.
Sí, no, molt ràpidament, jo crec de què penseu, que aquest paquet de mesures que va anunciar la presidenta Proens la setmana passada, que mobilitza 160 milions d'euros del govern en 5 línies d'acció: liquidesa, ajudes directes, fiscalitat, simplificació administrativa i revisió de contractes públics, ha de ser aprovat demà en un Consell de Govern extraordinari. I jo crec que, a part d'aquestes mesures, hi haurà un segon paquet de mesures socials. Nájeles Durán deia que han de ser universals, però atenció, hi ha persones i famílies amb un alt nivell de renta, més poder adquisitiu, i per tant s'ha de prioritzar, com també ha dit la professora Durán, aquelles famílies amb manco recursos. Jo estic segur que el govern de la senyora Provenç ja ha anunciat les mesures dirigides en sectors empresarials i econòmics, i ara vindrà el paquet d'ajudes socials. I crec que demà en tindrem coneixement tots.
9:49. Fem la darrera pausa d'aquest bloc a la tertúlia i tornem tot d'una repassant la resta de temes que centren en l'actualitat d'aquest darrer dia de març.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Escri de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el curasal mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina.
Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia, amb Marta Garau.
Un altre dels temes que ha estat d'actualitat aquestes darreres setmanes ha estat el protocol per indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals per part de membres eclesiàstics, quan el cas hagi prescrit o l'abusador hagi mort i no puguin recórrer per via judicial. L'Estat i l'Església han signat aquest protocol, un acord que se pot qualificar com a pioner en el món, en el que l'Estat ha estat el que ha determinat la quantitat, el que ha tingut, per dir-ho d'alguna manera, la darrera paraula per poder arribar en aquest acord i així d'aquesta manera indemnitzar a les víctimes. Una passa endavant que se pot qualificar com a històrica per l'Estat espanyol, de la qual avui ens feim ressò. Comença ara per tu, José Manuel, com qualificaries el que ha ocorregut? Evidentment, el dobbés no pot compensar el mal, el drama, el trauma que genera, no?, un fet d'aquestes característiques de tal magnitud, però que el manco ha estat l'Estat el qui tingui la darrera paraula respecte a les indemnitzacions, s'ha qualificat com a pioner en el món aquest fet.
Bueno, a mí me parece una buena noticia. Como bien has dicho, al final son casos dramáticos en los que la indemnización económica ayuda a paliar un poco el daño, pero evidentemente no es posible que lo compense. De lo que hablamos aquí es de casos prescritos, que esto realmente es
o que allí muerde el abusador, exactamente.
Que es otra forma de prescripción, ¿no? Cuando muere el presunto delincuente o presunto culpable, porque la pena sobre esa persona pues ya no se puede aplicar. Con lo cual, esto yo creo que sí que es un paso adelante. Evidentemente, estamos hablando de conductas que se han sostenido en el tiempo. Es decir, esto no es un problema de un caso puntual, porque un caso puntual no daría pie a un acuerdo de este tipo. Y yo creo que es un paso adelante. ¿Cómo se va a materializar eso? Esto ya me genera más dudas. Esto ya me genera más dudas porque, evidentemente, todo esto no se puede someter a un proceso judicial, porque evidentemente el delito está prescrito por una cuestión del paso del tiempo o de fallecimiento del abusador, pero bueno, de alguna manera habrá que articular estos procedimientos y no creo que sea sencillo.
Josep?
Sí, jo diria una cosa. Penseu que, de fet, és un protocol de col·laboració que va destinat per atendre els casos d'aquelles víctimes que ja no poden acudir a la justícia. Com explicava José Manuel Barquero, són fets que ja van ocórrer en el seu dia, que els presumptes o possibles autors no tenen responsabilitat penal ni jurídica, i, per tant, es crea un marc nou. De fet, crec que Espanya, el govern d'Espanya, la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes d'Espanya, han firmat, han donat una passa endavant, creen un precedent per reparar, per indemnitzar aquestes víctimes, i també crec que s'ha de contextualitzar aquest acord que s'ha tancat, que es va donar a conèixer el diumenge dels Rams, una data tan significativa com el primer dia de la Setmana Santa, amb unes dies abans de la primera visita que farà el papa Lleó XIV a Espanya. Vull dir, aquest era una pedra que hi havia dins la sabata, dins de l'Església Espanyola, que ha duit molta controvèrsia. Jo crec que hi ha valentia per part d'Argüello, que està al front de la Conferència Episcopal, i també el govern PSOE-Sumar s'ha arribat a un enteniment, s'ha firmat aquest protocol, crec que és un document valent i que l'Església Espanyola assumeix les seves responsabilitats, repeteix, amb els casos de víctimes que a dia d'avui ja no poden acudir a la justícia.
Exacte.
Perquè els que poden acudir a la justícia, naturalment hi ha procediments en marxa que castiguen i sancionen en els responsables. I tots sabem, per exemple, a Mallorca, que hi ha hagut algun cas concret d'algun prevere que ha estat sancionat, condemnat i entrat a la presó.
Bueno, me sumo, es muy importante este acto simbólico que además tendrá efectos reales, ¿no? Es tremendo, las historias son tremendas, yo he leído algunas, de hecho anoche leía una en El Mundo y me pareció bastante positivo que hiciera referencia a la investigación del país, porque a veces esta competencia entre medios pues no se explicita, y me gustaría poner el foco, por añadir algo más a lo que han dicho los compañeros, en la importancia del periodismo de investigación. Esto surge a partir de una investigación que empieza El País en el año 2018 y con resultados, pese a que en algunos hay algunos intentos de desacreditar, pero es una investigación muy sólida y que al final llega al gobierno, llega al defensor del pueblo, que va a ser el que va a mediar de alguna manera, establecer estas cuantías a las que hacías referencia, Marta, y el propio defensor del pueblo ha hablado de 200.000 adultos en España víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. Me parece tremendo. La Iglesia es culpable ella misma por tapar y por desproteger a personas, niños, además, es repugnante. Y no solo, yo creo que a ella, que a la Iglesia le viene, tiene que hacerlo, porque las manzanas podridas en un árbol no hacen nada. Si quiere tener credibilidad la Iglesia, tiene que deshacerse de todos estos delincuentes, ¿no? Violadores, etcétera. Entonces debe ayudar no solo a juzgar, además, o a poner o a señalar, en este caso, ¿no? Porque ya han prescrito, como sabemos, a los culpables, sino también a los cómplices, porque lo que ha hecho mal la Iglesia durante todo este tiempo ha sido tapar. Y eso, pues, está tipificado también, ¿no? Es la complicidad. Como decía uno de las víctimas, leía ayer que decía, el delito prescribe, pero el sufrimiento no prescribe. Y a esas personas se les ha destrozado la vida. Entonces,
a mí lo que me gustaría, porque en esto coincidimos todos, ya sé que abro un melón a una hora que no es tal, pero yo creo que, o sea, lo que no podemos pensar es que todos los abusadores y perturbados mentales en cuestiones sexuales se hacen curas, ¿no? Yo lo que creo es que esto tendría que abrir el debate serio y profundo en la Iglesia Católica sobre el celibato. Yo creo que ese es el es uno de los grandes debates pendientes.
Ya habías anunciado que era un malo difícil,
y,
que habría un
y es un buen momento cuando falta un minuto para las 10.
Es interesante.
Pero yo creo que eso y el papel de la mujer en la Iglesia Católica, yo creo que esos son los dos grandes debates pendientes en el siglo XXI en la Iglesia
Católica.
De totes
maneres, les estadístiques d'abús sexual a menors tant dins la Iglesia com fora fan feredat.
Claro,
sí. Claro. Si les estadístiques és veritat, entre els menors i per part de familiars és...
Total.
Què és el que falla aquí, no?, per poder combatre aquesta xacra social? No ho sabem, perquè se'ns escapa de les mans, però és veritat que són xifres que ens deixen sense paraules. Que tingueu un bon dimarts, José Manuel, Ángeles, Josep.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots tres.
Gràcies. Bona Setmana Santa.
Igualment.
Bon dia. Adéu.
Igualment, adéu. Que podeu gaudir i també descansar. Nosaltres arribem d'aquesta manera a les 10, ens posam al dia de la informació amb els nostres companys dels serveis informatius i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió.